El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Volem dedicar els pròxims minuts, fins a 2:15, aproximadament, a parlar del primer informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. I és que el sector s'ha organitzat i s'ha remengat per recollir la realitat d'aquest col·lectiu per primera vegada i davant la manca, diuen, d'informació pública que hi ha al respecte. Els objectius de l'informe són, per tant, d'una banda, posar llum sobre la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual al nostre país i, de l'altra, millorar la seva qualitat de vida. En parlem amb Carles Campuzano, director de DINCAT, que representa el sector i que ha estat un dels responsables d'aquest informe. Bon dia, Carles.
Hola, molt bon dia.
Abans d'entrar en les observacions i les conclusions de l'informe, un parell de consideracions per agafar context. Des de la DINCAT i Graners Fundació, que sou els responsables d'aquest treball, dieu que fins ara no hi havia prou informació pública del col·lectiu de la discapacitat intel·lectual a Catalunya. Per què ho dieu, això?
Diem fonamentalment dues coses, i bon dia, i gràcies per ser aquí a convidar-nos, vaja. Diem, per una banda, que les dades a les que hem pogut accedir, que són les que constitueixen el contingut d'aquest informe, no són suficients per poder tindre una bona diagnòstic de quina és la situació del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual del nostre país. Hi ha dades, però no són dades prou desagregades, i el primer que li reclamem en el govern de la Generalitat és que es necessiten dades desagregades en detall per poder estudiar a fons la realitat d'aquest col·lectiu, que ens ha de permetre garantir polítiques, que ens ha de permetre tenir evidències al voltant d'aquestes polítiques, si aquestes polítiques funcionen o no funcionen, i que al final les dades, les polítiques i les evidències estan al servei de la garantia dels drets de les persones amb discapacitat. I segona cosa, l'informe el que fa és un esforç, per primera vegada en la història de Catalunya, de concentrar totes les dades públiques que avui existeixen en el camp de la discapacitat intel·lectual, analitzar-les de manera conjunta, posar-les en un mateix document. Un informe, per tant, que des del punt de vista té vocació de no ser pas el darrer, sinó el que aspirem amb aquestes dades, i esperant que hi hagi millors dades en el futur, fer-ne en els propers anys altres informes per tal de fer un seguiment de l'evolució de la realitat d'aquest col·lectiu.
També demaneu a l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, que faci una enquesta cada any sobre discapacitat, no?
Sí, efectivament. A nivell estatal, l'INE, de manera sovintejada, va fent enquestes de la discapacitat. Aquestes enquestes a nivell estatal ens donen una fotografia d'aquesta realitat. A Catalunya, l'IDESCAT no fa aquesta enquesta. Li reclamem a l'IDESCAT que es posi les piles i que no invisibilitzi el col·lectiu de les persones amb discapacitat en general i, en el nostre cas, el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.
Malgrat aquesta manca d'informació i les dificultats per accedir-hi, heu elaborat aquest informe sobre l'estat de la situació. A grans trets, a mica en mica l'anirem desgranant, però a grans trets, quin és el panorama?
El panorama és que hi ha un nombre de catalans no menyspeable que tenen una discapacitat intel·lectual i o del desenvolupament, una de cada 100 persones, que és una realitat que en termes globals està creixent, i aquí és una primera dada que exigiria doncs una anàlisi més a fons. Fa un temps podíem tindre la sensació que aquest seria un col·lectiu que per diverses raons tendiria a tindre menys pes, i en canvi les dades ens indiquen que tendeix a créixer, incorporant-hi en aquest creixement tot el que està vinculat als trastorns del desenvolupament, als trastorns de conducta, i això genera nous reptes en les polítiques públiques, a les escoles, tant les ordinàries com les escoles d'educació especial, en les polítiques d'atenció diurna, les polítiques orientades a la vida independent, amb recursos a vegades doncs, més especialitzats en les necessitats concretes d'aquestes persones. Segona cosa que es posa de manifest, no? Alguns drets fonamentals són difícilment exercibles per les persones amb discapacitat intel·lectual, singularment el dret a tenir una feina. El dret a tenir una feina és l'excepció, l'exercici d'aquest dret per les persones amb discapacitat intel·lectual. Tenim al voltant d'un 20% de persones treballant. I aquí també es demana aprofundir més en aquestes dades. Es demana saber com és que, malgrat els incentius que existeixen en les polítiques d'ocupació, l'ocupació no està creixent prou. Com a DINCAT, reclamem més incentius, reclamem una acció més decidida de la Inspecció de Treball en el compliment de la quota de reserva per les empreses privades, reclamem que l'administració pública compleixi amb les seves obligacions de reserva també per a l'ocupació de persones amb discapacitat en el si de l'administració, i demanem que el país tingui una estratègia, que avui no la té, de política d'ocupació per a les persones amb discapacitat. Es constata també una llarga llista d'espera en l'accés a serveis residencials en l'àmbit de l'habitatge, significativa. Mm. Venim des de fa més de 2 anys, és a DINCAT, denunciant-la de manera insistent, i les dades ho tornen a posar de manifest. Amb una xifra que ens apareix també, no? En els darrers anys, la mitja per poder accedir a un recurs residencial és de 22 mesos. Per a persones amb característiques, diguéssim, més especials, sovint amb majors dificultats, especialment vinculades a l'àmbit del desenvolupament o del trastorn de la conducta, aquesta espera pot ser de 33 mesos. Excepcionalment, en alguns casos hem arribat a parlar de 10 anys, però estem parlant de mitges. 22 mesos de mitja, 33 mesos de mitja, són xifres altíssimes. Mm-hmm. Estem vulnerant drets de les persones, generant estrès, preocupació, angoixa a les famílies.
Si et sembla, Carles, incorporem a la conversa el Xavi Martínez, que és el director del Centre Especial de Treball a CIPO, d'aquí de Sabadell. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia.
I així anem comentant les dades, les anem desgranant mica en mica, tot el que va portant aquest informe. Comencem pel nombre de persones amb discapacitat intel·lectual, que comentaves que era aquest 1%, unes 79.000, calculeu, i que dieu això, que és una tendència a l'alça, però sabeu per què és aquesta tendència a l'alça?
Bé, és el que dèiem, de que les dades ens han de servir per analitzar-les i han de ser una invitació també en el govern analitzar aquestes dades, no? Nosaltres constatem que l'estadística ens diu aquest fet. Si està produint-se un creixement de trastorns associats al desenvolupament o de trastorns de conducta, doncs el país necessita analitzar què és el que està succeint. Això ho veiem a les escoles d'educació especial, ho estem veient a les escoles ordinàries, i això interpel·la en el funcionament dels serveis, no? I per tant es necessita entrar a fons en aquestes matèries, no? En aquest sentit, l'informe és una invitació a la Generalitat i a la resta de les administracions públiques a destinar recursos a investigar en el camp de la discapacitat intel·lectual, no? On notem a faltar inversió per investigar en el que està succeint, no?
Clar, també és una manera per demanar que es posin mans a la feina en problemes com aquest, que només un 20% de les persones amb discapacitat en actiu tenen feina. Clar, és una xifra molt baixa i que impedeix després, doncs, que aquestes persones puguin tenir una vida autònoma, independitzar-se, etcètera, etcètera, no? Imagino.
Sí, diguéssim que a Catalunya hem fet una aposta perquè les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin una feina. Tenim una xarxa de centres especials d'iniciatives socials, sense ànim de lucre, arreu del país molt potent. El Xavier és un molt bon exemple amb el CIPO aquí a Sabadell. Hi ha polítiques per incentivar la incorporació de persones a les empreses ordinàries, però tot plegat està sent insuficient. Necessitem, segurament, el que dèiem abans, no? Més incentius i més potents perquè les empreses contractin a persones amb discapacitat. Necessitem reforçar el paper dels centres especials de treball com a empreses inclusives que són. I necessitem també una acció més decidida de la Inspecció de Treball per donar compliment a la quota de reserva. L'informe torna a recordar una dada. Ningú sap, ni a Catalunya ni a Espanya, quantes empreses estan complint la quota de reserva del 2% de treballadors per les empreses de més de 50 treballadors. Ningú sap quan aquesta obligació legal existeix des de l'any 82, fa 40 anys. quan es va aprovar la llei d'integració social del minusvàlid el 1982, que es va establir una quota de reserva, i aquesta dada no la sap la Generalitat, no? Doncs hem de poder saber, no?, quines empreses compleixen la quota de reserva i quines empreses no compleixen la quota de reserva.
Des del sector, Xavi, com veieu aquestes dades, que només una de cada cinc persones trobin feina?
Doncs preocupant, recollint tot el que el Carles diu, que ho subscric absolutament tot. Doncs és així, ens preocupa. Per part de les entitats intentem fer tot el possible per crear noves oportunitats, per crear nous espais amb noves feines per poder, per poder minimitzar això que estem comentant, però no és suficient. No és suficient perquè ens manca els recursos, ens manca aquest suport per part de les administracions, en el qual de poder incentivar, de poder ajudar també les entitats que puguem fer aquests projectes o crear aquests projectes. I després també una part molt important, que també ho deia el Carles, tot el tema de la inspecció de treball amb les empreses ordinàries, que realment ningú sabem si les empreses compleixen o no compleixen.
Clar, això porta problemes derivats, com ara l'accés a l'habitatge. Només un 9% de les persones que es voldrien independitzar ho poden fer. No sé si en el cas dels treballadors de Cipo sí que poden aconseguir fer aquest pas gràcies a la feina que els oferiu.
Però tornem una mica al que abans comentàvem, no? Vull dir, nosaltres, per exemple, per posar una dada, no? Ara més de Cipo, nosaltres tenim 27 persones amb sol·licitud feta del recurs de llar residència i porten un decalatge de temps entre 2 i 4 anys, una mica el que abans deia el Carles, no? Clar, tot això costa molt de gestionar perquè, la gent es va envellint, aquestes persones no tenen el recurs i les famílies pateixen, diguéssim, les conseqüències, perquè a vegades tot va lligat amb trastorns i amb situacions a vegades complexes, no?, de família, de que els pares s'envelleixen, etc. O sigui, és un conjunt de coses que nosaltres segurament des de DINCAT i des de les entitats les vivim, les patim, les treballem i les intentem tirar endavant, però ens costa molt traslladar que això ho entengui l'administració pública en general perquè pugui posar aquests recursos. I per tant, ja us dic, per nosaltres és preocupant, no? És preocupant això de que la gent no puguem tenir aquest accés a l'habitatge, que hauria de ser una cosa com més normalitzada, i no podem esperar entre 2 i 4 anys perquè les persones puguin entrar en un habitatge quan realment tenim places, a més a més.
Clar, l'informe diu que el Vallès Occidental és una de les comarques amb la llista d'espera més llarga, 269 persones esperant.
Sí, i a més és una cosa curiosa perquè, clar, evidentment, el que abarca el Vallès Occidental és un nucli de població important a tot Catalunya, i a més, penseu que hi ha entitats, no Cipo, hi ha altres entitats també del Vallès Occidental, les quals estem treballant per poder tindre més places amb un plaç que no ens esperarem entre 2 i 4 anys. Vull dir que estem treballant perquè nosaltres, com que el que abans us deia, no? Nosaltres som conscients, perquè ens dediquem fa molts anys, totes les entitats que estem en el territori de Catalunya, com abans deia el Carles, portem històrics entre 50 i 60 anys. Per tant, és una cosa que ja n'hem après, que ja ho coneixem, i que sabem les necessitats, que les traslladem, que les expliquem, que els diem en els polítics dels ajuntaments, els polítics del govern de la Generalitat, els polítics del govern d'Espanya, els hi expliquem. Però costa molt que aquest missatge arribi, costa molt que aquests recursos hi posin ells la velocitat que necessiten les persones per poder tirar endavant. Per tant, nosaltres, dintre del nostre territori, estem preparats, no sé si per poder atendre aquestes 262 persones, però sí per baixar aquesta llista i, per tant, per poder fer que aquestes persones puguin tenir una vida més digna.
Carles, sobre educació, també dieu que més del 40% de les persones amb discapacitat diuen que no han estudiat a l'escola on voldrien. Això hauria de millorar amb el decret d'inclusió?
Miri, el decret d'inclusió de l'any 2017 va ser rebut amb una expectativa molt positiva pel conjunt de la comunitat educativa i singularment pel sector de la discapacitat intel·lectual, perquè marcava un full de ruta desenvolupant els propers anys de construcció d'un sistema educatiu orientat clarament a la inclusió, on les escoles d'educació especial, com a escoles especialitzades que són, tinguessin un paper primordial tant en el suport a les escoles ordinàries com també l'atenció d'aquelles persones que per les seves necessitats necessiten un recurs molt, molt especialitzat. El que és cert és que en el desenvolupament del decret de l'escola inclusiva en aquests darrers 5 anys, el sector de DINCAT, el sector de les escoles d'educació especial, s'ha tingut molt poc en compte. El govern ha anat desplegant alguns aspectes d'aquest decret, però ho ha fet al marge, pràcticament, del nostre sector. Per exemple, no ha estat fins fa relativament poc que s'ha donat el reconeixement a un grup d'escoles d'educació especial com a aquests centres de proveïdors de serveis i recursos per l'escola ordinària. Perquè les escoles ordinàries que estan apostant per escolaritzar nens amb necessitats educatives especials o tenen el suport especialitzat dels professionals de les escoles d'educació especial de DINCAT, o els és molt difícil desenvolupar la seva feina. És més, sovint el que està succeint és que el fracàs en l'escolarització en l'escola ordinària reenvia alumnes cap a l'escola d'educació especial. És més, diu també una enquesta del Consorci d'Educació de la ciutat de Barcelona, i que entenem que és extrapolable en el conjunt del país, que existeix una altíssima satisfacció dels pares amb les escoles d'educació especial. Per tant, tenim aquí un repte. Tenim aquest repte de construir un sistema integral, complet, orientat a la inclusió, amb un paper central de les escoles d'educació especial, i alhora constatar que les famílies que tenen els seus fills a les escoles d'educació especial estan satisfetes. Perquè estem en el moment històric més alt en nombre absolut d'alumnes a les escoles d'educació especial, on també, per altra banda, està canviant la realitat d'aquestes escoles, amb més nens i nenes amb pluridiscapacitats i amb més nens i nenes amb trastorns de conducta o del desenvolupament. Aquí hi ha un altre repte. Sabem, per altra banda, que el que avui tenim a les escoles, a totes les escoles del país, amb alumnes amb algun tipus de discapacitat, ens anuncia quines seran les necessitats en els propers 5, 10, 15 anys del país, no? El proper setmanes el govern convoca per fi, DINCAT ho ve reclamant els darrers anys, una taula per l'escola inclusiva, i tant de bo serveixi aquesta taula per l'escola inclusiva per posar en marxa les polítiques que en aquest camp es necessiten.
I obrim una última carpeta, que és la de salut. A prop d'un 30% de les persones amb discapacitat diu que no ha pogut escollir sobre aspectes rellevants de la seva salut, i d'altra banda, a prop del 80% pren fàrmacs diàriament, amb una mitjana de més de 4 fàrmacs al dia. Això es deu a que, d'una banda, no se'ls pregunta per qüestions sobre la seva salut, i de l'altra creieu que estan sobremedicalitzats?
Sí, la sobremedicalització és un problema evident, greu. DINCAT ja fa uns quants mesos ho vàrem denunciar. Hem traslladat aquesta problemàtica al Departament de Salut de la Generalitat. L'hem traslladat als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Esperem que en les properes setmanes es pugui discutir en el Parlament sobre aquesta qüestió. Justament en la presentació de l'informe la setmana passada, entre el públic hi havia algun psiquiatre, vam tindre algun intercanvi d'opinions sobre aquesta qüestió. És evident que convé, que necessitem una política pública i necessitem implicar el sector farmacèutic en aquesta qüestió, perquè l'accés de sobremedicalització afecta molt negativament a la salut i a la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. I per altra banda, i es va posar de manifest durant la pandèmia de la Covid, el sistema de salut, que tenim un bon sistema de salut, el que és cert és que té encara un desconeixement profund de la realitat de la discapacitat intel·lectual. I en aquest sentit estem treballant també amb el Departament de Salut de la Generalitat per començar a oferir formació especialitzada pels professionals del sistema de salut. Es van viure situacions greus. Entenem nosaltres que des del desconeixement de com calia tractar una persona amb discapacitat intel·lectual, però que són inacceptables des de qualsevol punt de vista.
Tot plegat, a més, costa molts diners, més, si més no, dels que assumim la resta de ciutadania. Xavi, falten ajudes per les famílies? Consideres que és així?
Bueno, home, sí, calen ajudes, perquè realment hi ha famílies que, bueno, amb tota la situació també que estem vivint ara, no, de les pujades aquestes astronòmiques de l'IPC que ens està passant darrerament. Ja veníem d'uns escenaris i d'unes situacions complexes i complicades, i hi ha famílies que tenen molta dificultat per poder fer aquest copagament, per exemple, quan tenen el fill o filla en una llar residència. Hi ha famílies que també tenen dificultats per poder accedir a tots aquells, doncs, a una ortodòncia, a comprar sabates especialitzades, a totes aquelles necessitats d'aparells psicomotrius que potser alguns dels usuaris poden necessitar. I a més, doncs, normalment, bueno, estem parlant de situacions que a vegades els mateixos usuaris també tenen mancances, sobretot alguns usuaris del Centre Especial de Treball, perquè molts d'ells viuen sols, viuen autònomament, però tenen tenen uns ingressos molt baixos. Des de les entitats, el que intentem fer, doncs, és donar aquest suport, doncs, a través de buscar subvencions o de buscar programes o projectes perquè puguem ajudar, doncs, a poder minimitzar tot aquest impacte. Però realment és important, i és important les famílies que cada vegada estan més empobrides.
Carles, heu enviat aquest informe als responsables polítics?
Sí, de fet, en la presentació ens hi va acompanyar la secretària de Drets Socials del Departament de Drets Socials, la senyora Anna Figueres, i en les primeres setmanes en farem una bona difusió de l'informe. L'informe és un bon instrument perquè les administracions públiques del país es posin les piles.
Esperem que així ho facin. Hem parlat amb Carles Campuzano, director de DINCAT, i amb Xavi Martínez, director del Centre Especial de Treball CIPO, sobre aquest informe, el primer que es fa per analitzar la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. Unes dades que hem repassat i que, la veritat, que posen els pèls de punta. Moltes gràcies a tots dos i bon dia.
Gràcies.
Bon dia, gràcies.
Gràcies.